Des de fa una hora i quart, els cotxes d'Uber tornen a circular pels carrers de Barcelona. La companyia comença aquesta nova etapa a la capital catalana fent servir el model de les llicències de cotxes amb conductor, allò que s'anomena llicències BTC, un retorn que topa novament amb l'oposició dels taxistes que ja adverteixen que hi haurà enfrontaments. Yuri Fernández és portaveu d'Uber Espanya. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Té constància si el servei ha començat a funcionar sense cap problema?
Fins ara sí. Des de les 8 que han començat a operar els cotxes d'UberX a Barcelona, la cosa funciona.
Quants cotxes hi ha ara disponibles a Barcelona?
120, per començar.
120? Déu-n'hi-do.
Bueno, jo crec que el que comentàvem l'última vegada que vaig estar aquí és que fins que no hi hagués una flota suficient, fins que no hi hagués un servei que realment funcionés aquí a Barcelona, no llançaríem, perquè hem vist moltíssima demanda d'Uber a Barcelona. En els últims dos anys, la de gent que ha arribat a demanar un Uber des d'aquí, al Mobile, al Primavera o a l'estiu, és impressionant. Mig milió de persones l'estiu passat. Només l'estiu sense haver-hi servei.
I això com se sap? Per la gent que va voler buscar l'aplicació o per què se sap això?
Clar, això és la gent que obre l'aplicació i demana un viatge. El que ens donem compte és que, bueno, és una demanda sense servir i és per això que a Barcelona no hem volgut arribar fins que no fossin capaços de garantir un bon servei.
Va, hi ha coses que... ara parlarem dels problemes que pot haver. El funcionament és el mateix que abans, és a dir, baixes l'aplicació d'Uber i a partir d'aquí vas fent, no?
Sí, el funcionament és el de sempre. Vas a l'Apple Store o Android, et baixes la teva aplicació, introdueixes el mètode de pagament i a partir d'aquí és tan fàcil com et pregunta on vas, d'on vas, poses la teva destinació i et puges al cotxe. A partir d'aquí, pues, el que ja coneixeu tots els que heu fet servir Uber alguna vegada.
Jo sempre explico. Jo vaig fer servir Uber a Rio de Janeiro als Jocs Olímpics, però jo no coneixia aquesta aplicació i realment és una meravella. També he de dir que vaig parlar amb els taxistes brasilers, que és absolutament diferent al que passa a Catalunya amb els taxistes, en aquest cas de Barcelona. Perquè aquí estem parlant d'una altra cosa. Aquí estem parlant, i aquí rau el problema, jo sóc usuari del taxi, habitualment, i molta gent jove, gran, però sobretot gent jove, que s'ha gastat 120.000 euros amb una llicència, es troba cada cop i volta, li venen un grup de gent que diu, pues mira, sense pagar aquesta llicència jo faré el mateix que faràs tu. I jo entenc que hi hagi molta gent que digui, escolta, això de Uber que se'n vagin a fer punyetes.
Jo crec que aquest és el debat que hem d'abordar. I en vam estar parlant, però jo crec que val la pena explicar i dedicar-li una mica de temps a dir que Uber ha canviat moltíssim en els últims 6 anys. Nosaltres vam cometre molts errors i a Barcelona és un molt bon exemple dels errors que vam cometre. Ho vam dir i no ens importa repetir-ho. Llançar Uber Pop aquí va ser un error. I ara la nostra intenció és realment col·laborar amb el sector del taxi. Jo crec que va haver-hi un canvi que ho marca tot, i és com fa 3 mesos el nostre conseller delegat, el d'ara, va dir, el nou conseller delegat, va dir que Uber havia i volia col·laborar amb el sector del taxi a tot el món. Ho va dir a Japó, que té un sector del taxi molt, molt potent i que és un país en el que ja estem operant, però que segur que podem créixer molt més de la seva mà. Ho va dir a Alemanya i ho diem aquí. Nosaltres volem treballar no només amb les administracions públiques, també amb el taxi. Creiem que és algo que passarà naturalment, però que quan abans ens hi posem serà molt millor per tots.
Va, quan parlem de... Aviam, el que heu fet vosaltres ara en diferència de fa un any és que vosaltres, parlant plata, perquè ens entenguem tots, heu agafat els xofers que ja existeixen a Catalunya o Barcelona, xofers, gent que tinguin cotxe i BTC...
Xofers professionals, exacte.
Xofers professionals, i dir, escolta'm una cosa, en lloc d'anar per lliure o amb una altra marca, el que faig és, vens amb mi. Vens amb la marca Uber.
Efectivament. Com nosaltres som una plataforma que li donem servei a les empreses de transport o als xofers professionals que tenen una VTC. Llavors, el model és molt senzill. Ells ja operaven al mercat i els podies contractar directament. Ara el que fem és posar a la seva disposició més demanda a través de l'aplicació d'Uber. De fet, molta gent es pregunta, per què Uber és més barat? No? És com la gran pregunta. Per què? Pues, sobretot és perquè aquestes persones que ja operaven al mercat tenen molt menys temps desocupats. Poden, a través de la tecnologia, perquè hi ha molta gent que està demanant i cada vegada que anem creixent més a prop, Ubers a la mateixa vegada, ja fins al moment en què arribem a Uberpool. Però això és el que, això és l'oferta de valor que nosaltres els hi fem als xofers professionals.
Per tant, el que feu és que els conductors seran treballadors automàticament d'Uber.
No, No. Són treballadors o d'una empresa de transport que té una sèrie de llicències VTC i els contracta directament, o ells són treballadors autònoms i tenen la seva pròpia llicència. Bé. Es connecten a la plataforma d'Uber per donar servei, però es poden desconnectar quan ells vulguin, no tenen horaris, no tenen torns, amb la qual no són treballadors d'Uber, són treballadors d'aquestes empreses que decideixen fer servir Uber per tenir més demanda i per optimitzar els seus ingressos. Claro.
150 cotxes de moment, dieu, més aproximadament que hi ha en aquests moments. Fins quan pot haver-hi la flota, més o menys? Teniu idea de quan la podeu escampar o fins quan?
Doncs mira, jo crec que és important també tenir en compte que nosaltres no hem llançat perquè hem pogut tenir 120 cotxes ara.
120, d'acord.
Jo crec que hem llançat perquè sabem que podem créixer molt en el futur. Barcelona, sens dubte, com us deia abans, té una gran demanda d'Uber i molta més que en tindrà des d'avui, que la gent es podrà descarregar l'aplicació i es donarà compte del que vol dir viatjar amb Uber. No només anar al cotxe, l'experiència de viatjar, que tu comentaves, sinó l'experiència de l'aplicació. Coses com poder dividir la tarifa amb la gent que viatges, compartir l'arribada perquè la persona que t'espera vegi a temps real per on vas. Podeu ficar diverses destinacions i el servei d'atenció al client, el servei de quan t'ha passat alguna cosa, t'has deixat el mòbil, no funciona la ruta o has tingut algun problema amb el conductor.
Per tant, anar amb Uber serà més barat que viatjar amb taxi?
Sí, un 15% de mitjana a Barcelona amb els preus que hem presentat avui.
El taxista ara està, una part dels taxistes està escoltant, se'ls està fotent, està a punt d'explotar el cap. O sigui, està emprenyat com una mona, cosa que és molt normal que li pugui passar. Enteneu que heu de reunir-vos amb ells, de parlar amb ells, d'explicar-vos amb ells, o ho doneu aquest tema per tancat i és impossible?
Ho entenem, i no només entenem que ens hem de reunir amb ells, entenem que és molt normal que hi hagi preocupació al sector del taxi pels canvis radicals que s'estan donant, tecnològics, sociològics, i tots aquests canvis en el mateix sector i a la societat que fan... I ho deia, ho escoltava aquest dematí en el... No sé com es diu el llibre.
Jordi Celles.
Exacte, que deia... hi ha una sèrie de preguntes que s'han de contestar, però si treballem tots de la mà, segurament serà la solució. Nosaltres, és el nostre missatge claríssim. Volem treballar amb ells. Volem, i quan dic treballar amb ells, no parlo d'una entelequia de, bueno, sí, treballar de la mano. No, voldríem, per exemple, llançar un producte d'Uber Taxi. O sigui, nosaltres creiem...
I com seria aquest producte d'Uber Taxi? Per exemple?
Ara hi ha UberX, doncs imagina't cada mes, i això funciona en molts països del món, no és algo que sigui ciència-ficció, que els taxis es poguessin connectar a la plataforma d'Uber quan i com volguessin. En el fons, Uber és el que dèiem, no? És una plataforma que el que fa és posar en contacte a conductors professionals amb passatgers. Que siguin conductors de taxis o siguin conductors d'UBTC, en el fons és irrellevant. Nosaltres... entenem, i no vull refugir la pregunta que feies sobre la llicència, no? Entenem que, bueno, hi ha algú que hagi pagat 120, 150, 170 mil euros per la seva llicència i pugui dir, bueno, i ara què, no? Doncs, bueno, jo crec que hi ha dues coses. La primera és, s'ha d'entendre molt bé que aquesta llicència li ha pagat a un altre taxista. O sigui, que hi ha molta gent que pensa que aquestes llicències les han pagat a l'Ajuntament i això no és així. S'han estat comprant i venent durant molts anys en el mercat secundari. Una altra cosa que també és bastant important és entendre que la llicència de taxi de mitjana s'amortitza amb uns 12-13 anys, sí. Amb la qual quan n'han passat 30 l'has amortitzat 3 vegades. Però sí que és cert, i acabes de donar un exemple, que hi ha gent que l'ha comprat fa poc temps i que es dona compte que ara de cop li canvien les normes del joc. És amb aquesta gent amb la que nosaltres creiem que hem de treballar tots junts, amb el resta també, i amb l'administració, per treballar en processos de transició. No refugir en un debat de transició en el que tots plegats diguem què és el que hem de fer perquè aquestes persones no es quedin enrere.
I hi ha gent que pregunta, de moment Barcelona o us es compareu també per Catalunya?
Home, de moment Barcelona ens ha costat 3 anys arribar, amb la qual cosa no sé quan podrem llançar el resta de ciutats de Catalunya, però no serà d'aquí poc.
Heu vingut per quedar-vos? És a dir, això no té marxa enrere com va passar fa un any, per exemple?
Com va passar fa 3 anys?
Fa 3 anys, perdó.
Sí, totalment. Jo crec que és el que dèiem. Mira, nosaltres... vam cometre molts errors i a Barcelona és el millor exemple i vam haver de marxar.
Quin error vau cometre, per exemple?
Doncs mira, també ho deia el Jordi Sallarès, deia aplicar el model americano en Europa. Aquest va ser el nostre gran error. Nosaltres vam venir aquí amb un servei d'economia entre particulars, de peer-to-peer, en el que qualsevol persona que complís les condicions, evidentment, podria conduir un cotxe. I allò va ser un error. I és millor que ho diguem, perquè així podrem saber quins són els errors que no hem de tornar a cometre. I en aquest cas, la tornada amb professionals, i no només la tornada amb professionals, quan dic fer les coses diferents és, per exemple, haver-nos reunit amb tothom que és rellevant a Barcelona i a Catalunya, amb les autoritats competents, per explicar-los el nostre model, per oferir la nostra col·laboració i per cert treballar en el que és l'objectiu comú de l'Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i d'Uber, que és reduir els cotxes privats que hi ha a la ciutat. Mm. Que en podem parlar de com ho fem, però ho estem fent a moltes ciutats del món.
Ara obro el debat, però abans una última pregunta. Avui el Confidencial diu que treu el testimoni de nous conductors d'Uber, explica que treballaran entre 10 i 12 hores al dia, cobraran entre 1.100 i 1.200 euros nets al mes. Això sí, les despeses del servei, benzina, assegurança, etc. del cotxe, les pagarà completament Uber. Això és així o no?
Hi ha un conveni col·lectiu en el sector de les VTC. El Confidencial dona testimoni d'un conductor, que segur que és cert, però nosaltres del que ens donem compte és el servei de transport, el préstec, l'autònom, o en aquest cas l'empresa de transport, que té un conveni pel qual s'ha de regir, que té unes hores de treball i uns sous. Els sous que posa aquí són els que nosaltres ens han fet arribar al sector, entre 1.200, 1.400, 1.500 euros, segons les facturacions. Les hores no tant, perquè el conveni col·lectiu el que diu és que poden treballar fins a 50 hores amb disposició, que vol dir que hi ha una estona en la que no estan treballant, sinó que són estones de descans, però fins a complir-ne 50, amb la qual aquest no entraria en el conveni.
Va, alguna pregunta, algun dubte que vulguin formular des de la taula? Rafael Nadal?
No, un comentari, diguem, eh? Jo torno una mica a la primera intervenció que he fet. Jo crec que teníem un... Hi ha molts tòpics sobre el taxi, però jo crec que en realitat a la ciutat de Barcelona el servei de taxi, amb algunes excepcions, com sempre, és molt notable. És a dir, aquí trobes taxi quan els necessites, n'hi ha molts, a totes hores, i el servei és competent. I els taxis... No és un tema de la llicència només, és un tema d'un control, és un tema d'uns dies de lliurança, d'uns controls tècnics dels vehicles, d'uns controls de tarifes, d'uns controls del servei, d'uns controls molt rígids que hi ha hagut tradicionalment per part de l'àrea metropolitana. Clar, la sensació que té el sector és que arriben nous actors que estan sotmesos a molta menys rigidesa que ells mateixos. I aquest punt, diguem, és el que fa que darrere de la cosa aquesta de la liberalització i de dir que estem en un mercat que cada vegada s'ha de deixar més màniga ampla, i diuen, bueno, doncs aleshores tothom, no? I jo no seria partidari que el taxi es desregulés. Jo crec que el contrari, jo crec que una de les coses en les que ha anat bé el taxi, com amb altres transports col·lectius, no? Per exemple, l'autobús, que també hi ha ara moltes aplicacions, estan començant a funcionar a nivell europeu, de gent que està fent serveis entre ciutats europees, molt més bé de preu, però clar, també amb unes prestacions molt diferents de les que feien les línies regulars, no? Jo crec que amb tot això hi ha d'haver un punt de prudència. Jo crec que és veritat que no es poden posar portes al camp, jo crec que aquestes coses van arribant i tot això anirà canviant, però que igual que s'ha regulat el sector del taxi tradicionalment i amb èxit, s'han de regular els nous actors que arriben.
Iñaki.
Sí, tenia pregunta. Per exemple, vosaltres... Sí, vosaltres, si un xòfer, no?
Fes-li un boli, sisplau. Fes-li un bolígraf, sisplau.
Perdona, un xòfer. Quan jo tinc una mala experiència...
Ja està. Gràcies. Marga, gràcies.
Digues, perdó.
Un xòfer, no? Jo tinc una mala experiència amb Uber.
Sí.
Quina responsabilitat teniu vosaltres? Quin control teniu sobre aquests xòfers que operen en la vostra plataforma, no? Perquè si hi ha un taxista, jo sé on puc queixar-me, un taxi habitual, hi ha una llicència, hi ha un número de llicència, no? Puc transmetre, inclús a l'Ajuntament. Uh-huh. Els vostres xofers, quin control hi ha?
Vale, si us sembla, respon els dos, perquè així, si no, després em faré... Well. Sobretot el teu primer comentari, mil vegades s'heu casat a Uber de no voler regulació, no? El que deies, de que es desregularitzi el mercat. I això no és cert. Que nosaltres pensem que la liberalització del mercat de les VTC serà bo per Barcelona, serà bo per Catalunya i per Espanya, i que crearà llocs de treball i que farà que baixi el preu del transport, no vol dir que no vulguem regulació. Jo crec que ha sigut abans la Rocío, que ho ha dit des de fora, que ha dit sí, però regulat. I nosaltres hi creiem, en això. Ara mateix, mentre parlem, estem en converses amb el govern portuguès perquè posi una nova regulació, molt estricta, per cert, que té dos grans diferències amb la que hi ha aquí a Espanya. El primer és que no hi ha límit al número de conductors que es poden connectar a la plataforma d'Uber. Tothom que compleixi unes condicions ho podrà fer. I per parlar de liberalització sembla que sigui un anatema, no? Però estem molt acostumats. Abans viatjàvem a Londres per 1.000 euros el preu d'avui i ara ho fem per 100 i ha sigut perquè les aerolínies es van liberalitzar. Però això no vol dir desregulació. Nosaltres, com la llei que es farà a Portugal, com la que es va aprovar fa poc a Brasil, i a tants llocs del món, creiem que no només s'han d'establir les obligacions pel conductor, sinó també per nosaltres. els nous som nosaltres. I està claríssim quins són els nous actors, que han de tenir una regulació. Hem de compartir dades amb l'administració, per exemple. Hem de garantir la seguretat, tant de conductors com de passatgers. I contestant la teva pregunta, per enllaçar-ho amb els conductors, si tens un problema amb un conductor, normalment fas dues coses, no? El primer és valorar-lo. I això és algo que tota l'economia de plataformes fa des del primer dia, i és la manera de garantir un bon servei. Per cert, el conductor també et valora tu, perquè això de que el client sempre tiene la razón, a Uber no ho apliquem. A vegades sembla que... No, perquè és que...
Obre els braços, tia, arriba.
Clar, perquè...
Los clientes sempre tienen la razón. Tant client és el conductor...
És la base del negoci d'Uber, no? Facilitar que el client sigui feliç, no?
I el conductor també.
Llavors, si el client no té la raó, us esteu carregant el vostre negoci.
No, mira, tant client és el passatger com el conductor. I amb això hem de ser molt justos, perquè si el conductor no et valorés a tu, tu tindries la sensació que pots fer el que vulguis dintre d'un cotxe d'Uber. I no, no és veritat. De fet, a la nova aplicació, la teva valoració com a passatger et surt el primer. Vale? Llavors, perdona, quan has tingut un problema, valores el sí. conductor. I si has tingut un problema que creus que no només és suficient en ficar-li una estrella o tres estrelles, et poses en contacte amb l'aplicació, a través de la mateixa aplicació, i nosaltres et respondrem, mai crec que triguem més d'un o dos dies, amb... recalculant-te la nova ruta i tornant-te els diners. Posant-nos en contacte amb el conductor i entenent què és el que ha passat. O qualsevol altra acció que hem de prendre des de servei d'atenció al client. Aquesta jo crec que és una de les grans diferències que tenim o que aportem i per la que ens fan servir 75 milions de persones al món. Perquè quan acabes el viatge, això no s'ha acabat. Tu encara pots seguir interactuant amb l'obligació.
Antonio Sala.
Bueno, yo voy a hacer una pregunta que seguramente te habrán hecho muchas veces y he oído varias respuestas. La verdad es que ninguna me convence. Yo creo que es la clave de todo esto. ¿De dónde sale el ahorro que permite que el servicio sea un 15 o un 20% más barato?
Pues...
Creo que eso es lo que seguramente muchos clientes de Uber querrán saber.
Pues en realidad es justo lo que acabo de contar, de la mayor utilización del coche. Hoy, por ejemplo...
Con eso se consigue un ahorro del 15%.
Y de muchísimo más. Aquí, además...
O sea, no sale, por ejemplo, de rebajar los salarios de los conductores frente a lo que gana un taxista, o de pagar menos impuestos...
Frente a lo que gana un taxista, seguro que sí. Porque hay... No, seguro que sí. Y creo que
no
es...
Pero es importante que la gente sepa que cuando coge un Uber, parte del ahorro sale... de que el conductor va a cobrar menos, de que a lo mejor... Simplemente por centrarlo. De que ese servicio va a pagar menos impuestos y va a contribuir con menos dinero a la caja pública y que, bueno, el cliente sabrá lo que hace, ¿no?
Por eso te he dicho muy claramente que efectivamente el conductor que conduce a través de Uber un asalariado, por ejemplo, ahora puede estar haciendo de sueldo medio entre 1.200 y 1.500 euros al mes. Un taxista, una licencia de taxi, que no es lo mismo que un taxista, porque hay asalariados del taxi que pueden estar conduciendo en Barcelona por 900 euros o por 800 euros, como lo sabemos que pasa. Un taxista, una licencia, ingresa, y son estudios del Ayuntamiento de Barcelona y de Madrid, entre 6 y 7 mil euros por licencia. 6 y 7 mil euros al mes. Y cuando hablas de impuestos, por eso te digo que la diferencia es notable. Tendríamos que plantearnos si, por ejemplo, hubieran más licencias VTC y se crearan, como dicen muchísimos estudios, nuevos puestos de trabajo, según el último 70.000 nuevos puestos de trabajo, a ese sueldo, a 1.200, 1.400 euros al mes, ¿qué queremos? ¿Queremos crear todos esos empleos a esa cifra o queremos mantener que las licencias de taxi sigan acumulando ese capital? Y sobre impuestos, perdona, y termino muy rápido, que esa quizás es la más llamativa. Seguro que sabes que el sector del taxi es de los pocos que quedan todavía en España que se pueden acoger al régimen de módulos. Y eso lo que quiere decir, a la práctica, es que un conductor de taxi, o una, perdona, y creo que es muy importante la distinción, un dueño de licencia de taxi puede acogerse al sistema de módulos y pagar hasta 9 veces menos impuestos que lo que hace o un transportista profesional de VTC a través de empresa o una licencia. Con lo cual, es un debate que, simplificarlo, es más barato porque, por los impuestos...
Sale de algo, ese 15-20% de ahorro sale de algo más sobre que todo, la mejor utilización del coche.
Pero sobre todo de la mayor utilización. Un taxi está desocupado un 70-60% de su tiempo, un coche de Uber está desocupado un 40-30% de su tiempo. Y esa es la gran clave. Pero el precio puede seguir bajando más, ya que lo preguntas. Cuando entra el servicio de taxis compartidos, o de coches compartidos, que funciona en muchísimas ciudades del mundo, pero no en Barcelona, porque está prohibido por ley, Uberpool, el precio sigue bajando. Y el coche sigue estando más utilizado, porque es ese servicio, no sé si alguno de aquí lo habéis probado, que se llama Uberpool, que es el que realmente ha revolucionado la movilidad en las ciudades. Es algo que, si tú y yo vamos en la misma dirección, compartiremos el coche y el coste. Pero el conductor estará todo el rato ocupado y así hará más ingresos.
Rocío, ¿un comentario?
Sí, només per aclarir aquest punt del que estàvem parlant, és a dir, el teu argument, segons jo entenc, és que el permet el servei d'Uber a aquest millor preu, o sigui, ser un servei més competitiu, no tant per la nova tecnologia ni temes així, sinó simplement perquè, diguem, el mercat del taxi, el seu mercat tancat, això en economia té un nom, no? Té un privilegi de rentes, no? En aquest cas, de ser un mercat tan regulat, i per tant és aquí on estarà diferència de preu o no? No és per nova tecnologia, sinó és perquè hi ha un privilegi en el mercat del taxi. Ja sé que no m'ho voldràs respondre així perquè no us voleu enfrontar, i t'entenc, però per entendre-ho jo. D'on podeu competir amb millor preu?
Mira, jo crec que sí, hem de parlar clar i hem de parlar dels errors que hem comès nosaltres, i hem de parlar de que hem de treballar amb el sector del taxi i de tot el que hem fet malament. També hem de parlar clar d'això que dius. Sí, clar que té nom, ho has dit de tres maneres, però en realitat té un nom i es diu monopoli.
Sí, sí, sí.
Llavors, i que el taxi és un monopoli, no se li escapa a ningú. I jo crec que intentar buscar...
Vamos a ser precisos, el taxi no és un monopoli. És un servei regulado, que no és lo mismo.
El taxi, mientras que es un mercado cerrado, que no tiene...
Una cosa es un mercado cerrado y otra cosa es un monopolio. Son cosas completamente diferentes. No confundamos conceptos que no se deben confundir. Esto es un servicio regulado al que cualquiera, cumpliendo determinadas condiciones, puede acceder. Un monopolio es otra cosa.
Bueno, según el último informe de la CNMC, el taxi es un monopolio. Y la CNMC es un suprarregulador al que no sé si nosotros le tenemos que poner peros.
Unos cuantos. Pero, en España, unos cuantos.
Pero es un monopolio. Pero, en cualquier caso, Rocío, y contestando a la teva pregunta, perdona. Sí, sí. És una combinació de les dues coses. Primer, com que hi ha una renta monopolística, perdona, Anton, sigo usando el término, de 20.000 euros cada any per llicència de taxi, i això és algo que diuen tots els estudis que han fet economistes, i és que si s'obrís al mercat, aquesta renta monopolística desapareixeria, és un sobrepreu que paguem tots, aquí a Barcelona i al resta de ciutats on hi ha monopoli i no hi ha altres alternatives, ja sigui Uber o la seva competència. Però el més important és el segon component. És que la major utilització del vehicle és el que permet que els preus vagin baixant de manera progressiva. Això no és de la nit al dia. És poc a poc, a mesura que anem aconseguint un sistema més líquid i que anem aconseguint que més persones demanin un Uber a prop d'on ells són, el preu es va reduint. Però repeteixo, París o Londres, abans parlàvem d'aquest exemple, que ja tenen serveis d'Uber Pool, el preu d'Uber és fins a un 50% més barat.
Clar, és que és el que et anava a dir, és a dir, si estem acabant amb un mercat tancat, monopoli, si li vols dir així, o monopsoni, o hi ha diverses maneres de definir-lo, l'han definit sobre reguladors de moltes maneres, un 15%, si no estem fent noves apostes tecnològiques, em sembla reduït, diguem, com a
és també perquè estàs pagant el preu de la llicència VTC, no? Jo crec que aquí també hem d'entendre que existeix una limitació al número de VTCs, el famós 1 a 30, i això el que fa és que es traslladi el cost del viatge al preu que ha pagat el propietari de llicència VTC, perquè de fet la bombolla de llicències del taxi s'està repetint exactament igual en el mercat de les VTCs.
Tien, per acabar.
Sí, on paga impostos Uber?
Sí, Uber, i això ho hem dit obertament moltes vegades, té la seva seu multinacional a Amsterdam, a Holanda.
Per tant, paga els impostos a Holanda?
Bueno, els impostos corporatius. Hi ha una gran diferència... Perdó, contra que això.
Sí, sí, tal.
No, que això no ho sento la Rocío.
No, però no et parlarà, sí, no, tranquil.
Hi ha una gran diferència entre Uber i moltíssimes multinacionals americanes, com per exemple la que fabrica el telèfon que estàs fent servir. I és que aquí es queda el 75%...
Un iPhone, concretament. Okay. Apple, t'ofereixes.
I és que aquí es queda el 75% de l'ingrés via conductors, via empreses de transport, amb la qual l'activitat econòmica que genera Uber és aquí. Ara, que Uber té la seu a Holanda en virtut del principi de lliure establiment de la Unió Europea, no és ningú secret. Si hem de parlar d'harmonització fiscal, parlem-ne. Però potser és cert que no és un debat tant de competència deslleial entre empreses com un debat de competència deslleial entre estats.
Sí, sí, jo pregunto on paga, sí. Paga els impostos a Holanda.
Però nosaltres ho diem claríssim. Sí, és així.
Va. Hi ha una cosa que trobo una mica collonant, que és que hem estat durant molts anys tots plegats, des de les organitzacions ciutadanes, des dels mitjans, pressionant perquè es regulés cada vegada més el sector, i ara que tenim un sector molt tancat i molt regulat, l'acusem d'estar regulat, no? I venim i diguem, és que nosaltres alliberarem els ciutadans d'aquesta dictadura que representa el monopoli del taxi. Jo dic, bueno, però si això ho hem creat entre tots, això ho hem creat perquè hem exigit com a ciutadans que hi hagués un control, i durant molts anys, a l'inici de la transició, hi va haver unes batalles enormes amb tota la gent relacionada amb l'àrea metropolitana, en el qual se'ls demanava que cada vegada s'exigís més al sector. I jo per això, a veure, jo al final, jo entenc que les coses canvien i que a més hi ha moltes coses que, però en definitiva també, a veure, les aplicacions també les podrien aplicar al mateix sector del taxi, podria tenir aplicacions una mica més adaptades i funcionaria igual. El que no hem d'oblidar és que al final el que ens interessa a tots és que el sector funcioni, que hi hagi taxi sempre. Hem tingut ja alguns exemples en moltes d'aquestes ciutats que digueu, que quan hi ha hagut problemes amb situacions excepcionals, els preus es disparen. És a dir, que tot això, que ara no ens passa, ja veurem si no ens passarà a partir d'ara. És a dir, que hi ha moltes avantatges, però també hi haurà un descontrol que ja veurem si el podem recuperar.
Sí, jo volia... Són un parell de coses, no? I també és potser a tal de reflexió. La primera és que jo crec que l'objectiu que compartim tots, i quan dic tots és l'Ajuntament, la Generalitat, nosaltres, el sector del taxi i qualsevol que visqui en una gran ciutat, és que hi hagi menys cotxes. Perquè això és algo que poquet a poquet anirà passant, restringiran el tràfic al centre de la ciutat, a Barcelona, a Madrid i a les grans, amb la qual crec que tots hem de treballar perquè hi hagi moltes més alternatives de transport que les que hi ha avui. I pot semblar un missatge així com molt generalista i molt naïf, però quan tallin el centre de la ciutat pels cotxes, n'hi haurà mercat per tothom. No només per les UBTC i pel taxi, sinó pels nous actors que vindran. I en aquest sentit és quan crec que hem de ser capaços de treballar amb el sector del taxi. Perquè té raó el taxi, just amb el que estaves dient, que té una regulació molt estricta. És pràcticament impossible que el taxi pugui competir amb la regulació que té, que hem imposat entre tots, i tens tota la raó, durant els últims 20-30 anys, i que no els deixa competir amb igualtat de condicions. I amb això, i és el que dèiem al principi, liberalització no vol dir desregulació. I nosaltres amb això volem insistir. Nosaltres volem una nova regulació. Res ens agradaria més que Espanya, Catalunya, o qui hagi de regular el sector del transport urbà, se sentés a tenir un debat serio, constructiu i honest amb nosaltres, amb el sector del taxi i amb els incumbents, altres líders de la indústria, per treballar amb una regulació moderna.
Per cert, que hi ha molts oients, que han estat molts taxistes, que diuen que això de 6.000 o 7.000 euros al mes és una mentida al segon campanar.
Bueno, a veure, encantat de compartir-te l'estudi que després el pengeu a les redes socials. Vull dir, pensa que... Encantat de compartir-vos els estudis i que després els pugueu penjar a les redes socials.
Ah, val. No, pues que... envia'm-ho, no, perquè molts taxistes que et diuen que això és mentida.
Els mesos d'estiu, el mes del Mobile, el mes del Primavera Sound...
Sí, però això són dos dies i són dues setmanes i...
No, sí, però fixa't una cosa.
O sigui, tu dius que cobren 6-7.000 euros alguns taxistes?
Que ingressa una llicència de taxi. Que ingressa però com a ingrés.
L'ingrés no és... És a dir, la gent ho confon amb sou.
L'ingrés brut. L'ingrés brut. L'ingrés brut sense pagar.
I després aquí es tindran...
I m'agradaria fer una puntualització. Una llicència UBTC ingressa 4.505.000 euros. Vull dir que aquí m'estava referint a ingrés. Però, i crec que amb l'Anton ho hem comentat, el fet de que es puguin acollir al règim de mòduls, si és que ets el propietari d'una llicència, és que és molt important diferenciar tenir una llicència amb ser un assalariat del taxi.
Ser conductor i ser propietari de licència. Són coses diferents.
Totalment. I llavors, és que quan sembla que confonem, i tu ho estaves dient, Jordi, posem en el mateix sac el taxista que té una llicència des de fa 30 anys, que se n'ha pogut comprar 3 més, i que té 6 persones assalariades, no sabem a quin sou, aquest que estàs dient, que tens tota la raó, que és un autònom, que fa 6 anys que s'ha comprat una llicència de taxi i que ara es dona compte que li canvien les normes del joc. No és el mateix.
Avui ens ha acompanyat Juli Fernández, portaveu d'Uber Espanya, que des de les 8, des de fa 1 hora i 40 minuts, està operant a la ciutat de Barcelona. En continuem a parlar. Moltes gràcies i sort.
Fins gràcies ara. A vosaltres.
Que vagi bé. Són les 9:41, vaig al Corte Inglés i saps tot. Corte Inglés, sarau aquí, coses que... Hola, Noemí!
Coses bon, que no se toquen. Com estem?
Que fatal, com sempre. Què?
Vols renovar l'habitació del teu bebé?
No,
no tens res. Cap problema. El Corte Inglés i Baby News et conviden a conèixer les últimes novetats per tu i el teu bebé. A més, podràs viure noves experiències i acollir a tallers molt interessants. Informa-te'n a laaventuradesermadre.com i podràs participar en el nostre gran sorteig. Tens temps fins a l'1 d'abril. Baby News al Corte Inglés. I tot és a punt pels espectacles més esperats d'aquesta temporada. Te'ls perdràs? El Cirque du Soleil ens presenta el seu nou espectacle, Tot Requiem. En musicals, els personatges de les pel·lícules Madagascar us esperen al Teatre Victòria. I al Teatre Poliorama us espera una comèdia sobre l'ètica, El Llibertí. Compra les teves entrades al Corte Inglés i les 24 hores a elcorteinglés.es. I per acabar, et recordo que el diumenge 8 d'abril tens una cita amb la solidaritat i amb l'esport. Vine a la cursa del Corte Inglés i corre per Pallapupes. Inscripcions gratuïtes a cursaelcorteinglés.cat. Diumenge 8 d'abril, celebrem 40 anys de cursa. Res més, El Corte Inglés, seguim-nos a Facebook i adeu-siau.